Divendres 15 de novembre comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Garros torna a estar a disposició d'Antonio Hidalgo per rebre diumenge el Nàstic de Tarragona. És la principal novetat, el principal titular que ha avançat avui el tècnic del Centre d'Esport Sabadell en la roda de premsa tradicional dels divendres. Serà la tercera vegada aquesta temporada que el davanter arlequinat intenti arrencar després de les dues lesions musculars i esperem que aquesta tercera sigui la bona. Com diem, les dues anteriors l'han frenat aquests problemes musculars, aquestes molèsties. Aquest cop, l'últim, ja duia un mes inèdit des de l'eliminatòria de Copa Federació al camp del Jove Espanyol i esperem que ara sí Boris vingui a reforçar una línia ofensiva que de per si està rotllant prou bé en les últimes setmanes. Amb qui apuraran, en canvi, fins a última hora és amb el capità Àngel Martínez, que es va caure de la convocatòria a última hora per viatjar a Andorra per unes molèsties i fins aquí sabem d'aquest part mèdic del capità el dia que tornava, com diem, de l'ascensió. Hidalgo avui en roda de premsa ha recordat que el Nàstic, tot i dur la meitat de punts que el Centre d'Esports, és un equip fet per pujar a segona divisió i espera un partit molt i molt exigent. A Tarragona han viscut una setmana plena de reunions amb el tècnic Xavi Bartolo ratificat i compta perquè arribarà a la nova Creu Alta com un gegant del grup ferit. S'haurà d'anar molt alerta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Demà us convida al vermut electrònic de la capella de Can Gambús pel 100 vitamina dens, però avui el tenim aquí, el Toni González, a les vies de so.
Què es comenta a la recepció?
A la recepció es comenta aquesta prèvia del Sabadell Nàstic amb els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Xavi Bartolo. Tindrem també l'habitual dosi d'estadístiques. A més, en pàgina poliesportiva, el Cercle busca la permanència definitiva a la màxima categoria del tennis masculí estatal. Tindrem també Sabadell Nord, Waterpolo, Oar, Basquetia. I al final del programa, avui sí, arriba l'Àlex Pareja amb el seu Living in America.
I fora de l'hotel?
Victòria del Real Madrid en el primer clàssic de l'Eurolliga de bàsquet per 86-76. Els blancs van començar manant per 21 punts de diferència, però el Barça va remuntar abans del descans. A la segona meitat, els de Pablo Lasso van tornar marxant al marcador, només sortida de vestidors. Tot i la derrota, els blaugranes són co-líders amb 4 equips més. En futbol, el jutjat mercantil número 12 de Madrid no ha autoritzat que el Villarreal Atlético es jugui a Miami, donant així la raó a la Federació Espanyola de Futbol davant la postura de la Lliga. És la segona vegada que es frustra l'intent de Javier Tebas de portar un partit als Estats Units, recordem, després del Girona-Barça de la temporada passada. I en tenis, Rafa Nadal acabarà l'any com a número 1 per cinquena vegada en la seva carrera gràcies a l'eliminació de Novak Djokovic al Masters de Londres. Ahir Roger Federer va tombar el serbi en 2 sets. Recordem, això sí, que Nadal encara no està classificat per les semifinals d'aquest últim gran torneig de la temporada. Necessita guanyar Tsitsipas i que Medvedev s'imposi a Zverev.
Han parlat en les últimes hores.
Avui no reproduirem tota aquesta polèmica que s'ha generat al voltant i del partit d'ahir, del clàssic d'ahir de l'Eurolliga entre el Madrid i el Barça, arran d'una pregunta desafortunada d'un periodista del Chiringuito. Ens quedem amb les paraules de Nikola Mirotić.
De menos a más, hasta ese último cuarto hay que solo sacar cosas positivas que se pueden sacar. Ese segundo cuarto, esa reacción del equipo de después de ir 20 abajo y aprender de esto. Partido difícil, como sabíamos, pasar página y pensar en el siguiente.
I ahir a la tarda va anunciar oficialment la seva retirada del Mundial de MotoGP, Jorge Lorenzo.
Estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP y que después de esa carrera me retiro como piloto profesional.
i a les xarxes socials.
Imatge a Instagram de la capitana del Club Natació Sabadell de Natació, Judit Ignacio, amb Marina García, que comenci la festa amb l'etiqueta Força Saba. Fa uns minuts han aconseguit la quarta medalla pel club a l'estatal de piscina curta de Gijón, el bronze en el relleu 4x50 lliures. La barcelonina, a més, busca a la tarda la mínima per l'europeu de Glasgow en els 200 braces. Estarem pendents.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem gens pendents. A la tercera de Galícia, a 2:15 de la nit, Milla d'Oiro, Radis.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Boris ha entrenat amb normalitat i bueno, sí que és cert que està disponible. Sí.
6 minuts per sobre del punt de les 2 del migdia. Engeguem aquest últim Hotel Suís de la setmana. Avui, divendres 15 de novembre del 2019. Sergi Parc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Avui hem hagut de córrer el que no està escrit, perquè fa uns minuts hem pogut rebre dels companys de Tarragona aquesta roda de premsa de Xavi Bartolo. Avui no l'escoltarem en directe aquí a l'Hotel Suís, com fem tradicionalment amb els entrenadors rivals. Per tant, avui hem hagut de córrer una mica per tenir a punt tot plegat, però el que importa és que podem escoltar tant Antoni Hidalgo com diem Xavi Bartolo, i amb aquest principal titular que comentàvem al principi del programa. Torna Boris Garros. És un argument que ja hem explicat en altres ocasions aquesta temporada. Esperem que després de dues lesions, a la tercera vagi la bona pel davanter barceloní del Centre d'Esports Sabadell.
Esperem que sí, perquè recordem, Pau, que l'última lesió la va tenir el dia del Jove Espanyol, el famós dia, aquell 9 d'octubre, en jornada intersemanal. En Lliga, més, no el veiem des del duel anterior amb l'Olot, que va ser el 6 d'octubre, i el Boris Garros, entre aquesta lesió i totes les jornades d'absència que va tenir al principi de Lliga, només ha jugat 50 minuts aquesta temporada a segona B. Per tant, torna ara justament que Edgar i Néstor van marcar l'altre dia més a Andorra, així que Antonio Dago tindrà a disposició els tres davanters.
Tindrà un tria el tècnic de Canovelles, com dèiem al principi. Està rotllant prou bé la línia ofensiva del Sabadell en les últimes setmanes, per tant no hem hagut de lamentar-nos d'aquesta absència de Boris Garros, però com diem, s'ha perdut ja un terç de Lliga, i esperem que el davanter Àlex del Gavà es pugui posar a to també per ajudar a l'equip amb els seus gols. Ja que hem començat amb el capítol d'altes, anem amb el capítol de possibles baixes.
Possibles. Àngel Martínez, recordem que fa dues setmanes complia cicle de grogues i per tant no va poder estar contra el Badalona. Esperàvem que estigués la setmana passada a Andorra, però per molèsties no va jugar, i el que ens han dit és que continua amb aquestes molèsties, que demà en la sessió d'entrenament es veurà si finalment el capità podrà estar disponible per aquest partit o no, Pau. El que serà baixa segur és Gregor Sierra, que el central murcià fins ara ho havia jugat absolutament tot, però com que Andorra va veure la cinquena groga, a més en una acció que crec que no mereixia ni la targeta groga, perquè va ser una entrada que va tocar pilota, el murcià s'haurà, com diem, de veure el partit des de la graderia, i per això, clar, Antonio Hidalgo ha apostat per ell tots els minuts possibles, ha jugat al central, així que el tècnic en aquest cas sí que el trobarà a faltar.
No podem amagar que el Grego és important per nosaltres. Està clar que ha jugat tots els minuts, però bueno, molta confiança en el jugador que surti en la seva posició, i bueno, està clar que hem de, per això tenim una plantilla que esperem que cada cop s'afegeixi més gent de la que podem recobrar, però per això tenim la plantilla que tenim, no?
Gregor Sierra, un dels intocables fins ara, juntament amb Ian Mackay i amb Madri Cuevas, els jugadors que han jugat aquestes 12 primeres jornades de forma absolutament completa, aquests 1.080 minuts fins al moment. Clar, parlant, Sergi, d'alternatives...
A veure què m'ofereixes.
El primer que se m'acudeix al cap és Fernando Pajarero. Segurament és la primera opció que se li hagi passat també a Antonio Hidalgo pel cap, perquè, clar, evidentment és el recanvi natural i és l'únic central que estava a la banqueta i que està disponible de la primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell. A partir d'aquí, alternatives?
No sé,
Digue'm.
Clar, a mi també, juguem a ser entrenadors.
La primera que se m'acudeix és aquesta, no? La que dius de Pajarero, que recordem, a més, Pajarero va ser titular les 7 primeres jornades fins que Antoni Hidalgo va apostar per Aleix Coc per ser titular en el partit a Llagostera, i des de llavors el tarragoní i ex del Nàstic que ha jugat sempre d'inici, no? Vam veure el canvi de sistema d'Antoni Hidalgo en el partit precisament contra el Llagostera i també contra el Badalona, així que és una opció que mai es pot descartar.
Sí, jo crec que és el pla B, no? El pla A seria Pajarero, el pla B seria passar aquesta defensa de 4, jugar amb dos laterals en comptes amb dos carrilers i jugar amb Aleix Coqui i Pedro Capó de centrals, però vaja, és un, com dius tu, és un sistema que a la nova Creu Alta encara no hem vist aquesta temporada.
I a més, en els partits... contra el Llagostera.
Sí, contra el Badalona, sí, és a dir,
no,
em referia més a equips, volia dir equips allò tancats, equips eminentment defensius. El cas de Llagostera sí que és diferent perquè allò és una caja de cerillas, que se sol dir en castellà, un camp més reduït, però no fa pinta que sigui aquest cap de setmana.
Clar, el Nàstic al final, tot i ser un equip que ara mateix podem dir que és de la part baixa, encara que costi de creure, no? És un equip que en l'aspecte ofensiu tampoc manca, si no m'equivoco ha marcat 15 gols, suposo que després ho veurem a les estadístiques.
Sí, un més que el Sabadell.
Però en canvi sí que està encaixant més, per tant és un perfil molt diferent al de Llagostera i Badalona, i així també ho veu Antonio Hidalgo.
Ells ens posaran en molts problemes. És un dia que, bueno, que has d'estar molt i molt atent a totes les situacions de quan tens la pilota, i en aquestes vigilàncies que ells tenen, jugadors que es posen en problemes, i has d'estar molt concentrat als 90 minuts. Tenen molt gol, està clar que també encaixen, però bueno, és un equip que en l'1x1 et posaran molts problemes, eh?
Faig un petit spoiler del que seran després les estadístiques, però el Nàstic ha rebut 20 gols, déu-n'hi-do, estem parlant de gairebé dos per partit, si en portés quatre més serien dos per partit. Només el supera en aquesta estadística l'Orihuela. Com diem, és un equip que en defensa està tenint molts problemes, però d'altra banda també és un equip que està veient porteria amb relativa facilitat.
Sí, i Hidalgo ha volgut destacar això, no? El potencial ofensiu, per exemple, ha destacat a jugadors com Pol Ballesteros, que a més parlàveu l'altre dia amb ell, Pau, com oblidar-lo, no? Però al final, clar, el Nàstic és un equip que, com dèiem, està a la part baixa, però que està construït per aspirar al play-off. Per tant, el que demana Antonio Hidalgo és no centrar-se només en mirar la classificació i en les dinàmiques que porten els dos equips, sinó també mirar una mica més enllà.
Això diu només la realitat del que està passant al terreny de joc, però nosaltres hem d'anar molt més enllà, no? Al final el Nàstic és un equip que està fet per estar a dalt, per pujar a segona divisió, possiblement sí, un dels equips amb més pressupost del grup, però està clar que no han començat bé, estan en un moment difícil, en un moment de confiança també difícil.
Pot semblar, Pau, que Hidalgo també digui segons què per cada bé, però si hi ha una persona que sap precisament com agafar un equip o com entrenar un equip en mala dinàmica i revertir-la i guanyar d'allà on potser poc s'ho esperen, és precisament ell quan va agafar l'equip la temporada passada.
Sí, recordem que el Centre d'Esports és tercer a la classificació amb 22 punts, a 4, recordem ara, del nou líder entre setmana, el Castellón, després que li otorguessin els 3 punts per impugnar, després de la impugnació del partit contra el Villarreal B, i aquest també serà, escoltàvem l'altre dia el dimarts a l'Hotel Suís, aquesta primera volta d'Antonio Hidalgo al Centre d'Esports Sabadell, primera volta natural, per tant, 20è partit en Lliga al càrrec del conjunt arlequinat, i déu-n'hi-do, com ha canviat les coses al Centre d'Esports.
Com ha canviat. Quan ell va començar, ja sabem com estava l'equip, la temporada passada va aconseguir 4 victòries en les 7 jornades, i ara, després d'una volta sencera particular d'ell, són 34 de 57 punts, són una mica els números que repassàvem el dimarts, que aprofundíem amb l'Adri. Igual els números de Lluís Carreras en els seus primers 19 partits, des que es va establir el sistema de 3 punts en Lliga només els supera Ramon Moya, però quan l'equip estava a tercera divisió, la projecció amb aquests 34 punts serien de 68 al final d'una temporada, que és una puntuació amb la qual pràcticament sempre entraries a play-off, per tant, uns números espectaculars del tècnic de Canovelles, Pau. Així que l'hem preguntat, Antonio, t'atreveixes a posar-te nota?
Està clar que hem fet un treball des que vaig arribar que està funcionant. tot és gràcies als jugadors. Ells creuen en el que fem, en el que deiem, es deixen la pell tots els dies, els que estaven l'any passat i aquest any, però això no garanteix res. No pots conformar amb el que hem fet i hi ha molt treball per fer per d'aquí a final de temporada. Hem de créixer, hem de continuar creient en tot el que ens ha portat fins aquí.
Tarda, passen 20 segons d'aquest punt horari. Hem escoltat Antonio Hidalgo en la prèvia d'aquest Centre d'Esport Sabadell Nàstic de Tarragona, però com diem, també a última hora hem rebut aquesta roda de premsa de Xavi Bartolo. Hem pogut extreure alguns talls, Sergi, perquè clar, estem parlant d'un equip que arriba en posició de descens després de baixar de segona divisió, per tant en un ambient molt enrarit. I a més, l'escoltàvem, el trosset almenys que he pogut escoltar jo de roda de premsa, que han estat les primeres preguntes, totes anaven orientades a setmana de reunions, han baixat els màxims mandataris al vestidor, a parlar fins i tot en solitari amb els jugadors, sense la presència del cos tècnic. Per tant, a Tarragona, al nou estadi, una setmana en la qual s'ha parlat més d'aquesta possible destitució del míster, que avui ha comparegut, com diem, en aquesta roda de premsa, i ha hagut d'aguantar aquestes preguntes de ratificació, tu jugues tot a 90 minuts, que no pas el partit que s'ha reduït al final, no?, d'aquesta roda de premsa.
Sí, sí, i com no podia ser d'una altra manera, Pau, escoltarem també algun tall de Bartolo contestant sobre aquestes preguntes sobre la situació del Nàstic. Escoltem, per exemple, aquest, en el qual, de fet, ha sigut la primera pregunta que se li ha fet, com no podia ser d'una altra manera, no?, després de la derrota del Nàstic a Badalona, el cap de Xavi Bartolo, que penja d'un fil, finalment dirigirà l'equip a la nova Creu Alta, així que preguntat sobre fins a quin punt això afectaria en el desenvolupament de la setmana en l'equip i com encara aquest partit de la nova Creu Alta, Bartolo ha contestat això.
Tampoc ens influència massa en el treball diari, vull dir, sí que hi han hagut reunions, com ja sabeu, però vaja, al final totes són per intentar que l'equip aconsegueixi rendir millor els caps de setmana i aconsegueixi guanyar. Nosaltres, en aquest sentit, no ens ha canviat absolutament res.
Doncs tranquil·litat la mostrada per Bartolo. Per cert, en la roda de premsa de Pau d'Antonio Hidalgo també li hem preguntat sobre la situació del seu homòleg a la banqueta del Nàstic, i la pregunta concreta ha sigut si una mica el que parlàveu tu i l'Adri el dimecres, si el fet que es mantingui a Bartolo beneficia una mica el Sabadell, en el sentit que tu, analitzant el rival, doncs ja coneixes una mica la dinàmica de l'equip i no et sorprendrien tant amb un entrenador nou. Hidalgo el que ha vingut a dir és que això no li preocupa gaire, perquè al final el que busquen els equips contraris és analitzar el rival i adaptar-se a ell, però en canvi Bartolo el que ha dit és que curiosament Bartolo el que ha vingut a dir és que el Nàstic se sent en si mateix, que més enllà del rival que hi hagi enfront, que s'adapten allò mínimament i que al final el guió no es girarà gaire.
A mi m'ha sorprès, no sé si aquí està amagant les cartes, però simplement ha dit Bartolo que no es limitarà a fer molts canvis. Recordem que el Nàstic té la baixa per sanció de David Goldar, l'ex del Cornellà, la temporada passada, i ha reconegut que qui té molts números de substituir-lo és Víctor Martínez, Viti, l'ex del Centre d'Esports, que havia estat titular a l'inici de la Lliga, que havia desaparegut fins i tot de les convocatòries en les últimes setmanes i que podria tornar a recuperar aquesta titularitat a la nova Creu Alta. Recordem que l'ex del Sabadell va arribar a debutar fins i tot la temporada passada, a més jugant molts minuts a segona divisió. Molta atenció també, molt focus sobre els jugadors. Una pregunta anava dirigida fins i tot a l'esbroncada que es van endur els jugadors al vestidor, Sergi.
Ara que esmentaves uns quants jugadors, Bartolo, clar, tindrà la seva responsabilitat, també s'han posat, com dius, molts focus sobre la plantilla del Nàstic, i Bartolo, doncs, ha deixat anar una frase una mica delatadora, diria jo, perquè ha dit que no té massa queixes sobre els seus jugadors.
Hi ha molt bon tracte amb ells i jo crec que el nivell de responsabilitat que tenen és a nivell individual és important. No tenim massa queixes de que a nivell individual no hi hagi una implicació diària. Sí que és evident que això ho reconeixen tots. Segurament, doncs, hi ha jugadors que poden donar un passet més endavant i acabar oferint una millor versió de la que en certs moments hem vist fins ara, però jo estic plenament convençut que si no ho han fet no ha sigut per deixadesa, sinó perquè, bueno, perquè les coses no els han sortit bé i que tant de bo com més aviat possible cada un pugui donar el seu millor rendiment.
Això de massa queixes, bé, ho deixarem aquí, però fa tota la sensació des de fora, sense tenir aquest coneixement des de dins, que si més no l'entrenador o el cos tècnic fins i tot van per una banda i els jugadors van per una altra. De Víctor Martínez, de Viti, ha confirmat també Bartolo en roda de premsa que aquesta és la millor setmana que ha tingut d'entrenaments, però ha parlat també que no havia estat centrat del tot en les últimes setmanes, per tant unes declaracions sobre els seus propis jugadors que denoten aquesta falta d'entesa que hi ha entre totes dues parts. Però el que és molt clar és una cosa, Sergi, si el Nàstic no treu un resultat positiu de la nova Creu Alta, fins i tot, jo que sé, una derrota amb una molt bona imatge, vés a saber que també encara li podria salvar el cap, però en cas de derrota, Bartolo està fulminat.
És el que sembla des de fora, no? Però clar, aquesta situació també la podem invertir una mica al revés. Una victòria del Nàstic al camp d'un equip que està en tan bona dinàmica i tan fort a casa últimament com és el Sabadell seria una medicina, crec que molt moralitzadora pel Nàstic, i aquesta visió és a la que s'ha aferrat una mica avui Bartolo.
És un bon escenari, no és mal lloc per jugar. A mi m'agrada jugar amb equips que estiguin bé, que tinguin bona dinàmica, que proposin coses a nivell futbolístic, i el Sabadell ho és. Està molt ben situat a la taula classificatòria, compleix una mica els requisits que jo sempre he manifestat que ha de complir un equip per ocupar zones de playoff, que és a dir, és estar entre els 5 més golejats, això ho compleix, i tenir una mitjana de gols que estigui entre els 10 primers, i això també ho compleix, un equip que ha perdut només 2 partits.
Per tant, elogis també al Centre d'Esports de Sabadell, de Xavi Bartolo, com diem, el Nàstic de Tarragona, que no arriba en la situació idònia, ni molt menys aquest partit contra el Centre d'Esports Sabadell, sembla allò un gegant ferit del grup tercer de segona B. Veurem quina versió ens ofereix diumenge, si una versió més de reaccionar o si és una versió d'un equip que ara mateix està enfonsat moralment i el Centre d'Esports Sabadell
que s'esperin una setmana
li pot fer mal. Sí, esperem, home, ho deia també Aleix Coc, ahir l'escoltàvem, que si han de reaccionar, que sigui a partir de la setmana que ve, que ens deixin tranquil·lets aquesta setmana i que el Centre d'Esports pugui seguir una setmana més en zona de playoff. Horari del partit, Sergi, per rematar-ho.
Doncs tot això es veurà, recordem, partit a les 5 de la tarda, com sempre, des de mitja hora abans en directe, a la sintonia del Sabadell en Joc.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Nosaltres el que hem de fer per repassar i per rematar aquesta prèvia del partit del Sabadell Nàstic de diumenge és aquesta habitual també dosi d'estadístiques del divendres.
Molt cridanera que resumeix el moment de tots dos equips. El Sabadell té el doble de punts que el Nàstic de Tarragona, 22-11. Els arlequinats arriben a aquest duel tercers, mentre que els grana són quarts per la cua. Amb 20 gols rebuts en 12 jornades, el conjunt tarragoní compta amb la segona pitjor defensa de la Lliga, només superada pels 25 de l'Orihuela. De fet, han rebut dues dianes en cadascun dels últims 3 partits. Ara bé, en atac, el Nàstic ha marcat un gol més que el Centre d'Esports, 15-14. Les xifres que presenta l'equip de Xavi Bartolo a domicili són molt similars a les de casa. Al nou estadi han sumat 6 punts i una única victòria. Lluny de Tarragona, 5 punts i un sol triomf, el de la quarta jornada al Camp de l'Ebro per 0-2. I parlant de Bartolo, una derrota podria significar la seva destitució. Fins al moment han caigut 3 entrenadors al grup tercer: Lluís Planagumà, a l'Hèrcules, Juan Mapons, al Badalona, i Miguel Ángel Villafaina, a l'Orihuela. Segons dades de BD Futbol, el Centre d'Esports, empatat amb l'Hospitalet, és l'equip que més vegades s'ha enfrontat al Nàstic de Tarragona, un total de 44. A Sabadell s'han vist les cares en 22 ocasions, amb només 5 victòries visitants. Ara bé, els números dels grana són molt millors a segona B. En 10 desplaçaments de la nova Creu Alta, 3 empats i 4 victòries. La darrera, l'11 de gener del 2004, amb un solitari gol de Diego Torres. L'exdavanter de Valladolid havia marcat 19 dianes com a arlequinat 3 anys enrere. L'últim precedent entre tots dos data del 7 d'abril del 2012, la primera temporada del Centre d'Esports a segona. En aquella ocasió mateix és resultat, però a la inversa, 1-0 gràcies a un gol d'Aaron Bueno. Xiularà l'enfrontament el diumenge Francisco Javier Fernández Vidal, nascut a Alzira fa 34 anys i complint la seva 8a temporada a la categoria. Ni Arlequinats ni Granàs han perdut amb aquest col·legiat. Amb el Sabadell, tres precedents. Una victòria contra el Prat el dia del famós gol de Gaia Solín, un empat contra el Peralada també a la Nova Creu Alta i un empat a domicili contra el Mallorca B. El Nàstic, en canvi, sempre l'ha xiulat lluny del nou estadi. I curiositat, també en un empat contra el filial del Mallorca i en un triomf contra el Prat.
A Prada de Moles, el Sabadell va marcar en el minut 4, va tornar marcant en el minut 6, va cometre una errada infantil. L'Andorra va retallar diferències amb el lliure indirecte. Casadesús va ser expulsat a la mitja hora de joc, es van fallar ocasions a porteria buida i sí, Ernest Forgas va empatar en el 86. Si el següent partit és la meitat de mogut, ens donem per satisfets.
Sabadell en joc.
Diumenge visita la Nova Creu Alta, un rival de renom en hores baixes. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Nàstic de Tarragona.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
L'equip del Vitamina Dance,
el programa de música electrònica de Ràdio Sabadell,
arriba als 100 programes i surt al carrer. Dissabte 16 de novembre, a partir de 12:45 del migdia,
vermut electrònic des de la capella de Can Gambú,
amb la col·laboració dels DJs locals
Albert Gené, Pere Guardiola, Alive i Javi Soto, tot presentat i dirigit en directe per Toni González i Núria Oller.
Celebra amb nosaltres el programa número 100.
Us hi esperem.
Vitamina Dance, la teva píndola de
ritme. Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i 45 segons i arribarem al punt de 3:15 de la tarda. Seguim en directe a l'Hotel Suís d'avui divendres 15 de novembre del 2019, últim de la setmana i rematada ja aquesta prèvia del Centre d'Esport Sabadell Nàstic de Tarragona de diumenge a les 5, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell des de la Nova Creu Alta. Baixem un parell de categories, anem fins a la primera catalana on tenim el Sabadell Nord baixant també ja el seu particular Tourmalet, que l'ha portat a enfrontar els quatre primers classificats en les últimes 5 jornades, és a dir, Girona B i Vic, tots dos en aquest cas amb derrota, i empats a Palamós i a Mataró. Ara la visita del Tona ja marca un camí més planer pels de Quico Díaz, que volen trencar aquesta ratxa de 5 partits sense guanyar, que l'ha apropat a la part baixa i al perill de la classificació. En els pròxims 6 compromisos, els de la zona nord s'han de veure les cares amb els quatre equips que actualment ocupen el descens, és a dir, el mateix Tona, el Júpiter, el Parets i el Cué, el Llagostera B. El primer escull serà el conjunt usonenc, que visita Can Uriac amb una ratxa fins i tot pitjor que la del Sabadell Nord. En el seu cas, són 6 duels seguits sense conèixer la victòria, 4 empats i 2 derrotes. A més, un únic triomf en tota la temporada contra el Parets. Lluri Granado, porter de l'equip, té clar que el Tona serà un rival directe per la salvació.
És un moment, no, per guanyar els 3 punts, estarem a casa amb la nostra gent i contra un rival que estarà també lluitant per la permanència aquest any, no? Jo crec que serà un partit molt, molt disputat. Ells tenen un gran equip, sempre és un equip que costa de guanyar, i el cert és que aquests últims anys se'ns ha donat molt bé jugar més a casa, no? I partint amb aquest factor, no? D'una miqueta de fer-nos forts allà amb la nostra gent i anar per els 3 punts.
A més, dos equips, el Sabadell Nord i el Tona, que han viscut vides paral·leles en les últimes temporades, en els últims temps. Recordem que fa un parell d'anys tots dos van ascendir plegats del grup quart de segona catalana, aquest grup primer de primera catalana, i els dos també van tenir problemes per salvar-se el curs passat. Per tant, dos conjunts que, com diu Granado, es coneixen a les mil meravelles.
Són aquests equips durs, no? Gent molt forta, gent que ja té experiència, han fet dos fitxatges molt bons aquest estiu, i llavors jo sé que trobarem un equip que ens competirà i molt. Sí que sé que és un equip que portem 3 anys a enfrontar-nos contra ells, des de l'any que vam pujar nosaltres la segona catalana, i que ells van pujar també, i sí que és cert que se'ns va donar bé, no?
Doncs aquest partit entre el Sabadell Nord i el Tona, recordem que arrencarà diumenge a l'horari habitual dels partits del conjunt de Quico Díaz del municipal de Can Uriac, és a dir, diumenge, com diem, a 11:45 del migdia, buscant trencar aquesta ratxa de 5 jornades sense guanyar el Sabadell Nord contra el Tona.
Hola, soy Quico Díaz, entrenador del Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
Doncs tanquem ja la informació referent al món del futbol amb aquesta prèvia del Sabadell Nord contra el Tona. El que hem de fer ara és obrir bloc poliesportiu, perquè, com us vam explicar la setmana passada a Ràdio Sabadell, el Cercle Sabadellès és a només una sola eliminatòria de seguir a la màxima categoria del tennis masculí estatal per equips. El Campionat d'Espanya, que es va disputar a Múrcia, l'equip de la carretera de Bellaterra va perdre els dos primers encreuaments, però en aquest cas el decisiu contra el Tarragona el va salvar per un ajustat 4-3. Ara viatgen aquest cap de setmana a València per intentar segellar d'una vegada per totes aquesta permanència a, com diem, a la màxima categoria del tennis masculí estatal per equips. Una informació que ens amplia el nostre estudiant en pràctiques, Kevin López.
El Cercle Sabadellès s'enfronta diumenge al segon classificat de segona divisió, l'Sporting de València, per buscar la permanència primera per 9 any consecutiu. Bruno Barrientos, director esportiu, analitza el rival d'aquest cap de setmana.
Lo que veiem és que, bueno, tenen tres xavals que estan competint a nivell de futures, no?, i que amb tres jugadors es coneixen, no?, i diuen que aquests tres jugadors, més dos jugadors que havien jugat molt bé, que ara han deixat de jugar fa uns anys, pues bueno, el fa un equip perillós.
El Cercle viatjarà demà a València amb 7 jugadors. Aquest mateix dia entrenaran i diumenge al matí decidiran quins seran els tenistes que saltaran a la pista per disputar el partit. Barrientos es parla d'aquesta decisió, que ja té més o menys clara.
Quan estem allà, pues, el dissabte per la tarda els veurà entrenar i veurem a veure qui salta, qui no salta, perquè, clar, a millor el viatge o la nit poden passar malament, però en principi jo tinc més o menys clar qui pot jugar, no? Porto 7 jugadors i, bueno, al final, diumenge al matí a primera hora, quan esmorzem i escapem una miqueta, aquí sabré i diré als jugadors qui juga.
Aquest és el tercer any consecutiu que els sabadellencs disputen aquesta eliminatòria per evitar el descens i confien en que l'experiència sigui un grau molt important.
Hotel Suís. Estoy pensando en ti, en ti, en ti.
Canviem ara d'esport, deixem el tenis, parlem de waterpolo, perquè els dos equips de l'Astralpool Natació Sabadell afronten ja la recta final de la primera volta, ara que encara estem a meitat, més o menys, sí, just la meitat, de fet, el 15 de novembre, la meitat d'aquest mes. Recordem que el dia 7, és a dir, en tres setmanes concretament, s'atura la competició per la disputa de l'Europeu de Budapest a principis del 2020. L'equip masculí del club, després d'un parell de compromisos força assequibles contra el Catalunya i el Navarra, veu ara com el calendari torna a fer pujada. Dissabte, a 12:45 del migdia, visita la piscina de Can Llong, un club natació Barcelona on militaven la temporada passada 3 waterpolistes del club, els germans Fran i Roberto Valera, i també el porter Edu Lorrio, qui ha analitzat aquest duel.
És un partido, sí, podem dir que algo especial, però bueno, al final són 3 puntos igual que contra otro cualquiera, i lo más importante es que será un partido seguramente interesante, bonito, igualado y bueno, esperemos que en casa podamos sacar los 3 puntos porque creo que en Can Llong debe ser un fortín, debe ser una piscina en la que los equipos vengan a sufrir y bueno, el CNM es un equipo en el que está construido, lleva un bloque de varios años, se ha reforzado obviamente, y bueno, es una victoria que costarà, però que ho intentarem.
Un Edu Lorrio que parla amb coneixement de causa perquè va jugar les últimes tres temporades a la Nova Escullera sota les ordres de l'etern Toni Esteller, conegut també per Esprema, els seus equips en defensa. L'Estralpul és actualment el segon equip menys golejat de la Lliga, només per darrere del Barceloneta, i a la classificació és quarta amb 12 punts, 4 menys que el CNB. Per tant, partit clau per no perdre pistonada i partit com vaticina Lorrio, on les defenses s'imposaran als atacs.
Los últimos años los equipos de Toni pues han sido unos equipos que en defensa han estado muy serios, muy firmes, muy seguros y seguramente este partido sea así. Así que será un partido que las defensas primarán seguramente y esperemos nosotros estar más acertados que ellos en ataque.
Doncs després d'aquest partit contra el CNB, l'Astralpul tancarà la primera volta contra el Sant Andreu, l'Etxeide i el Mediterrani. Després del partit del masculí, a 2:45 també de dissabte, serà el torn del femení, que rep l'Escuela Waterpolo Zaragoza, l'únic equip de la Lliga que ara mateix encara no ha puntuat. Serà, doncs, l'últim tràmit abans d'un final de novembre d'infart. Maica García és la boia de l'equip.
Estem mentalitzats per això, que aquesta temporada també està molt competida aquesta Lliga i volem emportar-nos la Lliga. De moment ja et dic, anem partit a partit i això acaba de començar, o sigui que ara preparar això, el que ens queda, que ara ens queda un partit més de Lliga i Supercopa d'Europa, fase d'Europa, i encara en tenim un mes mogudet, o sigui que a poc, partit a partit, i aixequem el cap i ja està.
Més mogudet significa que després arriba el Mediterrani a la Lliga, com recorda la Maica, Supercopa d'Europa contra l'Horizonte, en directe, recordem, a Ràdio Sabadell el dimarts 26 de novembre, a 7:45 del vespre, i també després la segona fase de l'Eurolliga contra l'UFC hongarès, la Roma d'Itàlia i l'Utrecht d'Holanda. Si es compleixen els tempos, a més, recordem, el tècnic David Palma hauria de comptar en tots aquests partits que hem mencionat ara mateix, amb els últims dos reforços, les dues canadenques, Mònica Egens i Gurpreet Sohi, que està previst que arribin a la ciutat la pròxima setmana.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I parlem ara d'handbol perquè ha passat ja una setmana de la primera derrota a casa de la temporada de l'UAR Gràcia. Demà els verdiblancs es veuen immersos en un escenari pràcticament calcat el de dissabte passat, amb l'oportunitat de tornar al camí del triomf. La prèvia del partit dels graciencs contra el Joventut Mataró ens l'amplia amb la veu de la Karen Madrid.
A l'última jornada, qui va visitar el carrer Boccaccio va ser un Sant Esteve Sesrovires, que l'any passat havia signat una gran temporada amb un tercer lloc, però en canvi enguany havia començat oferint molts dubtes i ocupant de fet zona de descens. Tot i això, havia mostrat una bona imatge just abans d'enfrontar-se amb el Gràcia, una millora que es va plasmar al pavelló dels verdiblancs, fent saltar la banca i enduent-se els dos punts. Demà, qui visita el carrer Boccaccio és un Mataró que l'any passat va signar una gran temporada amb un cinquè lloc, però en canvi enguany havia començat oferint molts dubtes i gairebé ocupant, de fet, zona de descens. Tot i això, ha mostrat una bona imatge just abans d'enfrontar-se amb el Gràcia, una millora que s'ha plasmat amb dos triomfs seguits que han fet sortir els maresmencs del pou. Només una diferència respecte als sesrovirencs. En els del Baix Llobregat eren tot cares noves, en els del Maresme tot el contrari. Ho explica Gerard Gomis, el tècnic de l'OAR.
És un equip que sí que mantenen el bloc de l'any passat, pràcticament sencer, han fet un fitxatge i és un equip que ja ens va costar guanyar l'any passat i ens tornarà a costar de competir aquest any, això ho tenim claríssim.
Estem davant del pitjor moment en el que portem de curs per l'OAR Gràcia, que després d'un inici pràcticament immaculat acumula ara dues desfetes seguides. L'última, això sí, es va forjar en gran part per la multitud de baixes. Molts dels absents reapareixen ja demà, tot amb l'objectiu de reenganxar-se als primers llocs i no caure en els errors del passat, que recorda així Gomis.
Sobretot és intentar refermar la idea que llançàvem a principi de temporada, de ser conscients que cap partit serà senzill, que hem d'arreglar un dels problemes més grans que vam tenir l'any passat, que era que sí que és cert que vam puntuar contra tots els equips de la categoria, però vam perdre punts també contra pràcticament tots ells, i és un discurs que repetim des de ja fa temps, anticipant el que podia passar i ara ja veient el que ha passat.
El duel entre l'UAR Gràcia i el Mataró tindrà lloc al carrer Boccaccio i arrencarà demà a les 6 de la tarda.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
In my head,
I rematarem aquest repàs als equips de la ciutat que tenen partit aquest cap de setmana amb el bàsquet Pia, que diumenge tanca la jornada del grup 2 de Copa Catalunya, que afronta també, com diem, el conjunt de Jaume Prat, una nova prova de foc per saber si realment les seves actuacions en les últimes dues setmanes han estat fruit de la inspiració en atac o si estem davant un equip amb la potència ofensiva per sobre de la mitjana de la categoria. Els homes de Prat visiten la pista del Ripollet, un conjunt que, amb un partit menys que els de Can Colapi, està per sota dels sabadellencs amb 3 triomfs i 3 derrotes, però que també ve d'afirmar una gran temporada 2018-2019. El curs passat, amb un segon lloc, els ripolletencs es van quedar a les portes de l'ascens en caure al play-off. El seu perill rau precisament en què mantenen el gruix de la plantilla. Ho explica, com diem, l'entrenador del bàsquet Pia, Jaume Prat.
El Ripollet té un nucli dur de jugadors de la casa de tota la vida, amb molt talent i que fa molts anys que juguen junts i que es coneixen molt. No tenim res a perdre. Igual que el Picat no tenim res a perdre, doncs a la pista del Ripollet tampoc, anirem a trebar-los i si pot seguir el bon joc i l'encert d'aquestes últimes jornades.
I Prades refereix als partits al Picat i a casa contra el Tàrrega, on els seus deixebles van anotar, recordem, 112 i 90 punts respectivament, que es van traduir en dues victòries consecutives. Ara, en aquest derbi comarcal, s'espera un duel de pistolers, ja que els Damià Páez, Pere Tres i companyia es veuran les cares amb els jugadors que tenen la millor mitjana anotadora de tot el grup, Roger Vilanova i Antonio Quirós, uns números que intimiden, però Prat deixa clar que no s'arronsaran davant de cap rival.
Anar a Ripollet sempre és complicat, sempre és una pista complicada. És una pista de tradició de bàsquet i a Ripollet hi entenen, no?, de bàsquet. Llavors, el que l'únic que ens queda és anar allà amb la nostra humilitat de sempre, treballar i intentar arribar al final per competir i emportar-nos. A partir d'aquí intentarem competir contra qualsevol, es digui Ripollet o es digui Sant Cugat, no, és igual.
Doncs aquest duel ballesà entre el Ripollet i el bàsquet Pia baixarà el taló, com diem, de la vuitena jornada del grup 2 de Copa Catalunya. El salt inicial diumenge a les 7 al pavelló Francesc Berneda. Queden 3 minuts i mig per arribar al punt de 3 quarts de 3 de la tarda. Fem l'última aturada per la publicitat i de seguida marxem cap als Estats Units, on ens espera l'Àlex Pareja amb el seu Living in America.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Living in America, amb Àlex Pareja.
Un minut. minutet i arribarem al punt de 3:15 de la tarda aquí a l'Hotel Suís d'avui divendres 15 de novembre del 2019, com hem dit abans, l'últim de la setmana. Anem a posar-nos còmodes perquè hem repassat ja tota aquesta prèvia del Centre d'Esports contra el Nàstic de Tarragona, tots els partits que tenen els equips de la ciutat, i ara és moment de gaudir de l'esport americà, de marxar cap als Estats Units, on ens espera un cop més el periodista català, ara treballador i periodista de l'ESPN, l'Àlex Pareja. Àlex, què tal, com estàs? Bona tarda.
Amics, què tal, com esteu?
Aquí estem, expectants avui, que em sembla que la cosa va de futbol, no? No n'hem tingut prou ja de futbol avui al programa, que una dosi més de futbol, però avui justificat, perquè s'ha acabat la Lliga, la Major League Soccer.
Sí, avui sí tocava parlar de la MLS. No us dono gaire la tabarra amb aquesta Lliga, però és que aquesta setmana és actualitat perquè ha acabat la Lliga. Seattle Sounders van guanyar a Toronto en la final, i a més han començat a ja a desbocar-se notícies després d'aquesta final que es va jugar diumenge. Ja comencem a tenir notícies de la temporada que ve. Això és un carrusel que no para mai.
Anem a escoltar com va ser aquesta entrega del trofeu als Seattle Sounders a casa després de guanyar la final contra Toronto.
So now it's my honor to present the Philip Anschutz MLS Cup trophy to your captain, Nicholas Landero.
Qual aixecaven la copa l'equip de Seattle a l'estat de Washington. Deixa'm preguntar-te una cosa, ja a nivell personal, i que no està ni molt menys al guió, Àlex. No et sembla dels estadis més macos els de Seattle? T'ho dic perquè jo me n'he fet un fart de veure els partits dels Seahawks, també de l'NFL, i em sembla a nivell arquitectònic dels més macos de tots els Estats Units.
És impressionant, amb aquestes graderies tan inclinades en diagonal, però hi ha molts bons estadis a la Lliga. El d'Atlanta United, per exemple, també és espectacular. El Mercedes-Benz Arena, que també és un estadi de futbol americà, és nou de trinca, el van estrenar fa un parell d'anys, és brutal. Després hi ha estadis pensats només per al futbol, d'uns 20-25 mil espectadors força xulos, com el de Minnesota United, per exemple, que també és nou, el van estrenar aquest any. I després hi ha anomalies, com per exemple que el New York City FC encara estigui jugant al Yankee Stadium, o fins i tot l'altre dia va passar que la primera ronda eliminatòria del New York City van haver de jugar a Queens, a un altre camp de beisbol, perquè l'estadi dels Yankees estava reservat perquè els Yankees encara estaven jugant les eliminatòries del campionat de beisbol. O sigui, això és una bogeria. O tens estadis espectaculars com aquest de Seattle o el d'Atlanta, i després tens bunyols com això, com que un equip de futbol estigui jugant
sí.
a un camp de beisbol.
De fet, és freqüent, no?, aquesta imatge de veure partits, per exemple, de futbol, on encara hi ha línies de beisbol o hi ha línies de futbol americà, i a l'inrevés també, hem vist partits de futbol americà a Oakland, a Carolina, on es veuen també les marques dels camps de beisbol i dels camps de futbol mateix. Per cert, ara que traies el tema de Queens, no sé si ha transcendit, imagino que sí, als Estats Units, la intenció aquesta de David Villa, no?, de formar un equip a Queens.
Transcendit, i tant que transcendit. És una d'aquestes notícies que han començat ja a escampar-se aquesta setmana. No és intenció, ja li han donat un equip a la USL, serà que és la segona divisió, el Queensboro, serà el nom de l'equip. El David ja havia començat a fer una inversió bastant gran en acadèmies de futbol, no només aquí als Estats Units, que és on va començar, però després també en té al Panamà, en té a València, òbviament. És el DB7, que es diuen els seus equips, la seva acadèmia, i ara ja ha confirmat que es convertirà en un empresari del futbol aquí als Estats Units, no tan important com el Beckham, per exemple, perquè la seva franquícia, la franquícia del David Villa, és a la USL i és una categoria amb molt poca rellevància aquí als Estats Units, però si tu treballes bé i demostres que tens afició, pots pujar de categoria amb calés, òbviament. Ja sabeu que aquí als Estats Units no hi ha ni ascensos ni descensos.
Poderoso caballeros don dinero, de fet.
Sí, senyor.
Hem vist aquesta setmana com també es creava, si no vaig errat, una nova franquícia a Sacramento, diria que també és. Per cert, Àlex...
Sí.
Digues.
El Beckham comença la temporada que ve, amb l'Inter de Miami, hi ha una autèntica bogeria aquí pel futbol. En el tema, sobretot en el tema empresarial, perquè fa molt de negoci després col·lateral, per exemple, això amb la construcció de nous estadis, amb la concessió de totes les franquícies de venda de dins dels estadis, hi ha tot un negoci paral·lel.
Per cert, anem a parlar de catalans també, de com han anat les coses pels jugadors, pels entrenadors catalans aquesta temporada a la Major League Soccer, començant per un jugador protagonista també d'aquesta final, en aquest campionat amb Seattle. Deixa'm apuntar, nascut a Sabadell, però ell diu que és de Barberà del Vallès.
Sí, Rodríguez, el Víctor Rodríguez, que va marcar gol a la final, el 3-1 amb què Seattle va despatxar a Toronto, però que no ha estat titular en tota la temporada. Va començar arrencant de titular, després va començar a tenir molts problemes de lesions, que no és cap novetat, veient la seva carrera, i després li van fitxar el Joe Vin Jones, que és un internacional de Trinitat i Tobago que ja havia jugat a Seattle prèviament, i va deixar de tenir protagonisme. Va sortir l'altre dia a la final, va fer un gol, però ell, abans de la final, ja va dir que volia tornar a casa. Però sí, podrà tornar amb això, amb el títol de campió de l'MLS sota el braç.
Doncs també les felicitacions des d'aquí cap al Víctor Rodríguez, com diem, barberenc i nascut a Sabadell en el seu dia. Anem a escoltar també un altre protagonista català que ha parlat o ha parlat les últimes setmanes als Estats Units.
They fight 9 months to arrive here. It's the best moment in our club right now. We have two possibility at least to play the final the our conference, and after that we have the possibilities to play the final MLS Cup.
Aquest que hem escoltat és el Domènec Torrent, el recordareu, l'ajudant de Pep Guardiola al Manchester City, que des de la temporada passada entrenava a l'equip de New York, vinculat precisament a tota aquesta estructura del Manchester City, on també s'inclou, per exemple, l'equip de Melbourne, a Austràlia o al Girona. Un Domènec Torrent, Àlex, que ja no és l'entrenador de l'equip de Nova York. Recordem que als Estats Units el futbol funciona com altres esports, és a dir, una fase regular, una lliga regular i després el play-off.
Aquestes eren les declaracions del Domènec Torrent just després d'acabar la fase regular. No li va pas malament el tema durant la fase regular. De fet, New York City queden primers de la conferència est amb 64 punts, 6 més que Atlanta, que eren els campions vigents de la competició. Llavors tenen en el play-off tens l'avantatge si quedes primer de la teva conferència, que et saltes una eliminatòria. És un sistema semblant premiant la lliga regular, el que es fa a les fases d'ascens a la segona B.
Correcte.
La segona B a segona, sí, es premia...
El fet de quedar primer, sí.
Exacte, i el que es fa és, en comptes de fer una eliminatòria directa per la final, diguem-ne, el que fan és que se salta la primera ronda per quadrar, també. Bé, doncs aquest era el vol del Domènec Torrent fent aquestes declaracions prèvies, perquè New York City tenia l'obligació com a mínim d'arribar a la final de conferència i no ho va fer. Va perdre en el primer partit que li va tocar en els play-offs de la conferència est contra Toronto, que van acabar guanyant la competició, i llavors, clar, òbviament no van quedar satisfets. El mateix Domènec Torrent ja havia dit que no estava còmode del tot amb la lliga, amb el sistema de competició, amb el fet d'això, d'haver de jugar al Yankee Stadium, i el dia que jugues les garrofes en un partit de play-off, doncs te n'has d'anar a Queens, a l'altre estadi de béisbol, per poder jugar. Tota una sèrie de problemes, i ara es diu que el pròxim entrenador del New York City FC serà un altre vell conegut de l'afició catalana, com és Giovanni Van Bronckhorst.
Home,
el que va
Gio.
Ser lateral, sí? El diu Van Bronckhorst, el que va ser lateral esquerre del Barça. També tenim, a banda del Víctor Rodríguez, que el tenim campió de la competició. Hi ha hagut més catalans. S'ha incorporat el Boyan a Montreal. A mitja temporada, Montreal ha estat un autèntic desastre. Aquesta lliga no es van ni tan sols classificar pels play-off. Han canviat d'entrenador i ara tindrà l'entrenador el Thierry Henry. L'acaben d'anunciar, el van anunciar sí. Ahir mateix, que fitxava per Montreal Impact. Veurem, aviam com li va a la lliga. No el recorden, no tenen un bon record del Thierry Henry. Si us en recordeu, va jugar 4 anys al New York Red Bulls.
Sí.
I es veu que no anava amb l'actitud més correcta, per dir-ho així d'una mica suau, que sí. Anava una mica pujadet.
Si no recordo malament, fins i tot en aquella etapa ell torna a l'Arsenal durant una temporada mentre estava a Nova York.
Sí, però això ho fan molt, eh? Sí. Hi ha molts jugadors, el Beckham, per exemple, va tornar durant els estius, ja no sé, com les temporades aquí són tan estranyes, al final de les temporades de la MLS, és a dir, ara, a l'hivern, se n'anava cedit sempre a Europa. Se'n van al Milan, se'n van al Paris Saint-Germain, i sí, hi ha jugadors que ho fan, això.
Si algú és aficionat al futbol brasiler, al Brasileirão, el sistema és el mateix, eh? Juga fins ara, fins a finals de novembre, on també acaba la temporada al Brasil. Si algun nom ha sobresortit aquesta temporada o ha transcendit, com diem, sobretot aquí, és el d'un vell conegut de l'afició blaugrana, com Zlatan Ibrahimovic. Once again, Simon, come on, trying to make an impact! And it comes, and over the line it goes, and it has to be Zlatan Ibrahimovic! Ibrahimovic! Una quantitat de gols espectaculars amb els Galaxy de Los Angeles i un tuit que em faig també ressò, Àlex, de res, que té un parell de dies, però és que té 100.000 retuits, 400.000, ja ho diré bé, me gusta, dient que volia Zlatan, doncs us he donat Zlatan, de res, la història continua, ara torneu a veure béisbol, provocador com sempre. Ara, entre Carlos Vela, l'altre equip de Los Angeles, i Zlatan s'han fet un fart de veure gols aquesta temporada, eh?
Mediàtic ha estat Zlatan, almenys pel que fa a tot el món. Després, clar, òbviament, a Mèxic, que són els veïns, hi havia l'obsessió per Carlos Vela. Carlos Vela ha estat el millor jugador de la temporada de llarg, 34 gols, va regalar també 15 assistències. L'LAFC, l'equip del Carlos Vela, va quedar primer de la fase regular, no només de la conferència oest, sinó de tota la lliga en general, amb un rècord de punts. Mai havia guanyat un equip tants punts a la fase regular de la MLS, però van perdre les finals de conferència amb Seattle Sounders, precisament. Zlatan ha estat un mal de cap, Pau, que no t'ho pots ni imaginar. A mi m'ha tocat durant tota la temporada comentar partits de la lliga. M'ha tocat també analitzar la lliga per la cadena on treballo, per ESPN, i era monotemàtic, era Zlatan, 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 de vegades Vela també, òbviament, però sobretot Zlatan. El personatge se l'ha menjat. Jo, a mi em fa pena el club on vagi, que sembla que anirà al Milan.
Això diuen, això diuen.
De bogeria. Ho va dir Don Garber, el mateix comissionat de la lliga de l'MLS. Es va despatxar quan va fer la valoració de la temporada, va dir, sí, bueno, perdrem a l'Zlatan, que ho té fet amb el Milan i tal, però bueno, ja portarem més estrelles. I ho va dir així tan tranquil·lament. Ha estat un fitxatge espectacular per la Lliga, no només pels gols, que n'ha fet 30, ha estat el segon màxim golejador, sinó per això, per la polèmica. A més, li ha anat molt bé a la Lliga generar aquesta rivalitat. Era una mica amb molt baixa tensió, però un Barça-Real Madrid entre LAFC, que seria el Barça una mica, i el Galaxy, que seria el Real Madrid, l'Zlatan amb el seu paper de Mourinho, de supervillano, sempre intentant minimitzar el que feia el Carlos Vela, que ha estat espectacular, que ha jugat caminant i que ha estat el millor jugador de la Lliga. L'atacava perquè deia que clar, que ell estava a l'MLS perquè ja tenia 38 anys, però que el Carlos Vela, que amb 30 anys, que a ell li faria vergonya ser aquí a la Lliga. Bé, ha estat un autèntic personatge, però no saps com de content estic que hagi fotut.
Que hagi marxat,
tant,
no?
Realment, sí.
És un corcó.
Era un corcó.
Doncs bé, Àlex, que ens quedem sense temps, un plaer, com sempre, a aquesta secció Living in America, i t'esperem, si et sembla, un cop més, abans que acabi l'any, perquè ens portis també algun altre esport dels Estats Units.
Això espero, tornar-nos a sentir aviat.
Una abraçada a l'Àlex Pareja. Nosaltres no ens queda temps per més, simplement acomiadar-nos de part de tot l'equip d'esports de Ràdio Sabadell. Ens retrobem el diumenge a les 5 de la tarda, a 4:45, amb aquest Sabadell Nàstic, i una salutació també del Toni González, que ha estat a les vies de so i que us recorda que demà us convida al vermut electrònic a la capella de Can Gambús pels seus 100 programes del Vitamina Dents. Una abraçada ben forta, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.